que pesa i molt en aquesta...
La P7 en sentit sud torna a estar tallada a la circulació a l'altura de Martorell a petició del Ministeri de Transports i Mobilitat per poder continuar els treballs de reparació del talús que va provocar l'accident del tren de Gelida. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit.
Ja es va veure que el carril dret havia quedat afectat, que va ser el símptoma que va fer que talléssim l'autopista, que és que cedia aquell carril. Bé, per tant, hi deu haver un talús inestable, i ara el que hem vist és que val més escarbar aquesta part inestable que està afectant una part del carril dret i arribar fins a la part estable. Per fer això, necessiten enretirar tota la maquinària cap als carrils de l'esquerra i l'han d'ocupar.
La previsió és que no reobrirà cap carril ben bé, diuen, fins dilluns o dimarts. De seguida en parlarem amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. També li preguntarem per Rodalies l'endemà que anuncies una partida afegida de 1.200 milions d'euros per al manteniment de la xarxa fins al 2030. Avui al Parlament, el govern ha proposat un acord de país per refundar Rodalies.
Catalunya nit.
També explicarem que per primera vegada a casa nostra la mortalitat a causa del càncer de pulmó supera el de mama en dones. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica ha presentat aquestes dades i també ha pronosticat que aquest any es diagnosticaran més de 300.000 càncers de diferents tipus, un 2% més que l'any passat. També preocupa l'augment de la malaltia entre adults joves. Per aquest any està previst que se'n diagnostiquin més de 8.000.
Donald Trump adverteix l'Iran i assegura que estan preparats per fer una missió més ràpida i més violenta que la de Venezuela, que va servir, recordem-ho, per capturar Nicolás Maduro. Demana al règim dels ayatolàs que s'avinguin a dialogar ben aviat per certificar que renuncien a les armes nuclears.
Justament a la segona hora, a partir de les 11, parlarem de l'efecte Donald Trump, com el seu estil i les seves decisions fan que artistes de prestigi internacional moguin fitxa i cada vegada s'alcin més veus en contra seu. A les últimes hores, una icona dels Estats Units, com ara Bruce Springsteen, ha publicat una sentida cançó escrita a correcuita, ha explicat ell mateix, que es diu Streets of Minneapolis. Against smoke and rubber bullets in the dawn early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night, and there were bloody.
També farem un recorregut per un premi Pulitzer l'any 1998. És Com vaig aprendre a conduir. És un text reconegut amb un premi Pulitzer l'any 1998 i s'estrena a la Sala Beckett. És de la prestigiosa dramaturga Paula Vogel i aterra a Barcelona per primera vegada. We'll take our stand for this land
and the stranger in our i avui qui tindrà l'última paraula no acostuma a tenir-la en el seu ofici. És cuiner de referència a casa nostra, al final sempre pendent de l'última paraula del client. Per ell, però, totes deuen ser bones. Ja ens acompanya aquí i tindrà l'última paraula del dia el xef Carles Gaig. Yes. Trump's federal thugs
beat upon his face and his chest. Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Aquesta tarda l'autopista P7 en sentit sud, a l'alçada de Martorell, ha tornat a quedar completament tallada, tot plegat arran de les obres de reparació del talús que dimarts de la setmana passada va causar l'accident mortal de tren a Gelida. Ha estat el Ministeri de Transports qui ha demanat que es talli un altre cop aquesta via perquè les màquines hi puguin treballar amb totes les garanties. Per la seva part, des del Servei Català de Trànsit s'envia el missatge i asseguren que fins ara la circulació ha estat segura. Maria Costa.
Després de l'accident mortal de tren, el Ministeri va interrompre la circulació l'endemà perquè els tècnics poguessin esbrinar quin era l'estat de la via. No va ser fins dissabte que es va reactivar el carril esquerre en sentit Tarragona després que els tècnics asseguressin que s'hi podia circular amb seguretat. I és que l'esfondrament del talús no afectava el terra de l'autopista, sinó la part exterior. Ara, però, les obres per reparar-lo necessiten que els tres carrils estiguin lliures, ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Els braços de la grua treballen des del centre de l'autopista, des del carril del mig, i van gratant el talús, que no és estable. Com que ara han de gratar la part del carril de la dreta, han de també retirar tots aquests vehicles, aquestes grues que fan la feina, cap al carril de l'esquerra. Per tant, ens demanen tallar per execució d'obra i per seguretat l'autopista en aquests moments.
Mentrestant, els vehicles s'estan desviant per les rutes alternatives. Segons Lamiel, la previsió és que els treballs s'allarguin com a mínim una setmana més.
Doncs ara podem saludar José Antonio Santano, que és secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible. Señor Santano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Empecemos por la P7. Hoy hemos sabido que se ha cortado de nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido necesario tomar esta decisión?
Bueno, como saben ustedes, en la P7 estamos trabajando y yo creo que estamos trabajando bien, pero a veces este tipo de incidentes, ha habido un deslizamiento durante el desarrollo de los trabajos, ha habido un deslizamiento de tierras. Esto a veces suele producirse cuando se está trabajando, por ejemplo, arriba con maquinaria pesada, como estamos haciendo en la P7, y tenemos personal trabajando desde abajo. Uh-huh. Y una vez que se produce un pequeño deslizamiento, pues lo primero, como puede usted imaginarse, es la seguridad. Hemos decidido cortar, pero nosotros en principio mantenemos, desde la Dirección General de Carreteras, me confirman que se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la P7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril, el carril interior, en unos días, 4 o 5 días. Por tanto, bueno, esto ha sido sobre todo medida de seguridad, pero en fin, como se puede ver, no estamos parando, seguimos trabajando en la P7, que es lo importante.
O sea, la previsión es que quede totalmente abierta el 9 de febrero, ¿eh?
La semana del 9 de febrero.
Espero
que sea a principios, pero me han pedido, desde la Dirección General de Carreteras, me han pedido un cierto margen, porque a veces, bueno, pues un día, 2 o 3 de margen, sobre todo si surge algún problema, si tenemos otra vez lluvias, en fin, todo eso a veces puede ralentizar el ritmo de la obra. Nosotros estamos, digamos, a tope en esa obra, hemos sacado y hemos ido muy rápidamente a trabajar allí, llevamos prácticamente al día siguiente que se produjo el incidente, llevamos a técnicos de primer nivel, especialistas del CEDEX, que es el Centro de Estudios y de Experimentación, que está en Madrid, que tiene unos profesionales de diversos ámbitos, pero en concreto aquí, que tienen que ver con la geología y con la geotecnia, y realmente pues nos hicieron ya un primer diagnóstico, o sea que no hemos parado. Uh-huh. Pero en fin, doy este margen, como pues por si acaso alguna incidencia climatológica pudiera retrasar algún día. Semana del 9 de febrero, este es el, digamos, el horizonte que tenemos.
Eso sería funcionamiento total y dentro de 3-4 días, quizá el fin de semana, ¿podría abrirse un carril?
No, más bien, yo creo que más bien hacia el lunes, martes. Ahí es donde estaríamos buscando, ojalá que pueda ser el lunes, ¿eh? Pero entiendan que cuando se trata de obras de esta naturaleza, al final, un día arriba o abajo te lo puede condicionar sencillamente la propia meteorología o alguna incidencia que surja durante la obra y que haya que abordar, ¿no?
Esto añade complejidad a la circulación estos días, lo estamos viendo. Si hablamos de la red de Rodalías, allí se han detectado unos 30 puntos negros. ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Cuándo podemos decir que será completamente seguro circular por cercanías?
Bueno, primero tengo que decir que ahora es completamente seguro circular por cercanías. Otra cosa es que teníamos una serie de puntos que estaban, la mayoría o muchos de ellos, detectados, sobre todo en el entorno del espacio ferroviario. Hablo de taludes o de las bandas ferroviarias de los laterales, algunos sistemas de drenaje. Todo eso estaba detectado y estaba planificado. Lo que hemos hecho, visto sobre todo el volumen de lluvia que estamos teniendo y bueno, y algunos incidentes que se habían producido, pues lo que hemos hecho es acelerar por medio de los contratos de emergencia la contratación y por tanto la actuación en esos puntos. Esos puntos, lo previsible es que estén terminados la gran mayoría esta semana. Estamos avanzando mucho. Es posible que surjan algunos más porque junto con las tareas de mantenimiento preventivo y de los trabajos menores que estamos haciendo, también tenemos unas cuantas unidades de inspección sobre el terreno y por tanto podemos detectar a lo mejor algún trabajo no de gran envergadura, pero alguno más que vayamos a cometer, lo haremos también, ¿no? Pero sobre lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, la previsión que hay de la gran mayoría de ellos es que estén terminados esta semana, por tanto pondremos a disposición plenamente operativa la red a disposición de la Generalitat a principios de la semana que viene y quedarán, no obstante, pues algunos puntos. Tenemos el túnel de Rubí, que ese está siendo objeto de un análisis especial. Es un túnel que afecta fundamentalmente a la conexión con el puerto de mercancías. Somos conscientes de lo importante que es recuperarla y estamos planteando una acción muy, muy concreta de emergencia, porque ahí teníamos ya, estábamos en proceso de adjudicación de la obra más potente que vamos a hacer en el túnel, que tiene, bueno, pues algunos problemas de estructura. Eso estaba previsto. Lo que vamos a hacer ahora, de una manera muy rápida, es una actuación que nos permita, sobre todo, que pueda haber una circulación mínima de mercancías. Y después lo que necesitamos es que durante el desarrollo de la obra que vendrá, pues compaginar obra con el paso, con el tránsito de trenes de mercancías. En eso están. Tenemos un equipo técnico que se está ocupando de esto y, bueno, a mí me han informado esta mañana y sigo pendiente de las informaciones que nos darán pues a partir de los próximos días, ¿no? Ese punto no estará resuelto y, bueno, como saben ustedes, también tenemos los problemas en la R3, que son fruto de la obra, que es el desdoblamiento, y ahí saben que, bueno, que eso lleva un tiempo ya cortado, ¿no? Uh-huh. Pero en principio lo demás entendemos que debería estar, si no totalmente terminado, pues bueno, suficientemente avanzado como para que se pueda operar perfectamente en el conjunto de la red.
¿Esto se preveía para el lunes? ¿Sigue siendo así?
Sí. Nuestra intención es que de cara a la semana que viene, que en fin, la Generalitat tiene intención de, digamos, recuperar plenamente, como es lógico, la oferta ferroviaria. Nuestra intención, desde luego, es que todo eso esté operativa, ¿no?, el conjunto de la red. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos incorporado ya al funcionamiento óptimo Arenys hacia el norte, hacia Blanes, y dentro de lo que es la R1, y hoy ha estado operativo ya. El tramo Terrassa-Manresa lo tenemos también operativo para que cuando la Generalitat lo desee pueda hacerlo operativo. Es decir, que nosotros vamos avanzando, vamos poniendo tramos a plena disposición de la Generalitat y con la idea de que eso, para la semana que viene, puedan estar, como le digo, la gran mayoría, con alguna excepción, que por supuesto está también entre ellas, pues esta que de la que estamos hablando, ¿no? El derrumbamiento, el deslizamiento del AP7.
¿Usted llegó aquí este fin de semana? ¿Qué día se instaló en Barcelona?
Pues yo me instalé el sábado a partir de las 3 de la tarde, que aterricé un poco antes de las 3. Aterricé aquí. Ya desde el viernes, no estando aquí, estaba plenamente ocupado de lo que estaba sucediendo aquí en Rodalies, pero vamos, lo que es mi presencia física se concretó el sábado a mediodía.
Ajá. ¿Y hasta cuándo tiene previsto quedarse aquí?
Pues yo, si todo va bien, lo que tengo previsto es irme mañana por la mañana muy temprano, pero bueno, después de haber cerrado también algunos asuntos que creo que eran importantes con la Generalitat, que garantizan que el funcionamiento y el avance de las obras de emergencia no va a pararse, y también después de establecer unos mecanismos de coordinación más fuertes de los que teníamos entre Renfe, Rodalies, ya, Adif y la Generalitat. Yo creo que eso esa coordinación la hemos mejorado mucho, la hemos fortalecido. Y bueno, después de todo el esfuerzo que estamos haciendo de actuaciones de emergencia, de inspecciones sobre el trazado, pues reforzar esto con un acuerdo estructural, pues me parecía necesario, lo hemos hecho y bueno, me voy, pero es probable que periódicamente venga porque hay que supervisar un poco todas las actuaciones y sobre todo este nuevo gran plan de Rodalies que seguimos desarrollando y que hemos ampliado en más de mil o en casi 1.700 millones de euros.
De estos días aquí, ¿a qué conclusiones ha llegado o qué es con lo más importante, con lo que se queda?
Bueno, pues mire, son unas cuantas cosas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo que tenemos que mejorar, como hemos planteado, esa coordinación entre Rodalies, Renfe, Adif, por un lado, que tenemos que también profundizar y mejorar tareas de mantenimiento preventivo, especialmente en esos bordes de la red ferroviaria, que es una red, también yo, en fin, tengo que decirlo, es una red muy compleja, es una red que es antigua y que en algunos puntos, sobre todo en el trazado de la R1 en general y en algunas partes de la R2, es una red que está muy expuesta a fenómenos meteorológicos extremos, por razones obvias, ¿no? Por su proximidad al mar fundamentalmente, pero también porque discurre por algunas partes de trazado con trincheras y con laderas pronunciadas. En fin, es yo creo que un trazado al que le tenemos que prestar especial atención en todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos extremos, sobre todo de lluvias y de temporales en el mar, ¿no?
Porque ahora no sé si diré una barbaridad, pero ¿es realista o sería realista pensar en cambiar completamente algunos trazados? Pienso en el cambio climático, en algunas orografías muy complejas, o Cataluña es el país que es y es complicado eso.
Mire, yo una de las cosas también que he acordado con la Generalitat, para que además se vea que nuestra intención no es solo la de un trabajo ahora de emergencias, ¿no? Y rápido, una de las que hemos acordado tiene que ver con analizar bien el impacto que en Cataluña está teniendo el cambio climático sobre la infraestructura ferroviaria, ¿no? Es probablemente el país o el territorio en el que más impacto tiene el cambio climático. Y entonces hemos planteado un grupo de trabajo que analice sobre todo la R1 y algunas partes de la R2 y que bueno, busque soluciones. Yo no sé cuál será la más idónea. Supongo que algunas tendrán que ver con mejoras sobre el trazado actual y no sé si será posible plantear en algún punto o de alguna manera alguna modificación del trazado. Yo eso prefiero dejarlo en manos de los técnicos, ¿no? Para que lo analicen.
En todo esto, y ya terminamos, hay actuaciones realmente complejas que son difíciles incluso de imaginar, pero hay otras que parecen más sencillas. Y ahora que supongo que nos está escuchando mucha gente que utiliza el tren y que algunos están, da la sensación cuando hablamos con ellos, realmente desesperados, otros que ya han tirado la toalla y se han pasado a otros medios de transporte. Hay aquí usuarios que no entienden, por ejemplo, que la información no sea más ágil, más correcta, más clara, pese a no ser puntuales, pues que no tengan una información más clara, que quizá esto, y no sé si es así o no, y usted nos puede ayudar a entenderlo mejor, no es una gran inversión, sino simplemente hacer las cosas de otro modo. ¿Qué les diría a esta gente?
Bueno, les diría que tienen razón, por supuesto, y que es uno de los temas que están tratados en el plan de Rodalies, que tiene una cuantificación económica que no es efectivamente muy grande, pero es muy importante para la calidad del servicio. Me consta que Rodalies, la nueva empresa que se ha creado, tiene entre sus objetivos, y lo va a hacer en colaboración con Renfe, precisamente una mejora sustancial de la información, y de la información en tiempo real, que es la que de verdad nos vale, ¿no? Pero yo diría también que los Rodalies de Cataluña tienen un volumen de pasajeros muy importante. Yo sé que hay mucha gente que probablemente pues ha desconfiado y desconfía y ha dejado de viajar en tren, y espero que, digamos, con las mejoras que poco a poco vamos a ir llevando adelante, se vuelvan a incorporar al tren. Pero con todo, hoy día estamos hablando de más de 400.000 personas que utilizan a diario el tren en Cataluña, ¿no? El tren del que estamos hablando, de Rodalies, es una cifra muy, muy importante, y todas esas personas se merecen que les demos el mejor servicio, que mejoremos información, que mejoremos la reposición de activos, que vengan los trenes nuevos que vendrán este año, que eso va a ser importante, que eliminemos algunos pasos a nivel, que trabajemos en las zonas de trincheras, mejoremos el paso de los túneles. Tenemos obras, por ejemplo, en los túneles del Garraf, en los dos más largos que tiene el Garraf, obras que van a empezar ya, están adjudicadas desde hace unos meses. A mí me gustaría que se viera el plan, como lo presentamos ayer, no solo como un plan de grandes obras, que las hay, sino como un plan que contiene más de 300 medidas, por ejemplo, de pequeñas actuaciones de entre 4 y 5 millones de euros que poco a poco están desarrollándose en muchísimos puntos de la red y que tienen que devolver la confianza porque supongan más capacidad y, sobre todo, más fiabilidad, ¿no?, del transporte. Eso es lo que espero, que en el paso del tiempo, pues mejorando también la información, recuperemos viajeros catalanes para Rodalies. Yo estoy seguro de que eso va a pasar.
Efectivamente, esperemos que sea así. Además, da la sensación también que estas últimas semanas se ha añadido esta variable de la seguridad, que usted ya nos ha dicho que la red es segura, pero hasta ahora la gente sufría por la puntualidad, y ahora esta variable sería, por supuesto, la más grave. Le agradecemos muchísimo que antes de partir para Madrid nos haya atendido esta noche, José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, un saludo para todos los que nos estén escuchando.
Vuit minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Ara ho sentíem, José Antonio Santano ha insistit que DIF treballa en aquesta trentena de punts negres a la xarxa de Rodalies detectats després de l'accident de Gelida. Ha explicat que preveuen tenir-los gairebé tots enllestits a partir de dilluns, però volem saber com estarà la xarxa, primer de tot, demà. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Alguna novetat?
Doncs sí, fa poca estona hem sabut que ha quedat restablert el servei de tren de la línia R11 entre Caldes de Malavella i Girona. Els trens ja funcionen entre l'Hospitalet i Blanes i també entre Maçanet-Massanes i Figueres. Encara, això sí, queda servei per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes i entre Figueres i Portbou. Es mantenen la resta de restriccions, les més destacades, al tram de l'R4, on hi va haver l'accident mortal, i l'R3 per les obres de desdoblament. I, previsiblement, els retards també continuaran demà, perquè només funcionen 8 de cada 10 trens. I a l'entrevista, Santano ha parlat de les obres d'emergència al túnel de Rubí, que mantenen interrompuda la circulació en via d'ample convencional de trens de mercaderies cap a França. I cap al sud, Adif ha habilitat la línia de tren Barcelona-Sant Vicenç de Calders per Vilanova en horari nocturn, per permetre, això, restablir part del trànsit de mercaderies del port de Barcelona quan no circulen els trens de passatgers per les vies.
Carme, aquests dies hem sentit molts usuaris que es queixaven que no arribaven a la feina, que directament no hi podien anar. Avui el govern espanyol ha fet un moviment, ha prohibit que els puguin sancionar, però queda clar si hauran de recuperar les hores de feina perdudes?
Mira, Agnès, això dependrà de la lectura que faci cada empresa del decret llei que el govern espanyol ha dictaminat per protegir els afectats directes dels accidents d'Adamuz i Gelida, i de l'addicional que ha afegit per als treballadors afectats pels talls de Rodalies. Hem buscat l'opinió del secretari de la secció de dret laboral de l'ICAP, Ramon Alexandre Salvat. Segons ell, quedarien cobertes les persones que no han pogut anar a treballar o han arribat tard per culpa, per exemple, de l'R4, perquè és la via on es va produir aquest accident, a Gelida. Però la resta, diu ell, de situacions no quedarien recollides. Segons la seva opinió, que ho ha volgut remarcar molt, sí que haurien de recuperar les hores, però cada empresa ho haurà d'estudiar cas per cas.
En la meva opinió, sí. Clar, també és veritat que després va la casuística, eh? Però en la meva opinió, sí. Jo aquí el que sí que demanaria és que hi hagués màniga ampla des de totes les perspectives i molta generositat, perquè és una situació molt complexa. Ara bé, si s'ha de fer la feina i s'ha de tornar, tampoc és que ho hagis de tornar immediatament. Vull dir, hi ha vies i fórmules per pactar com es retorna això.
Segons l'Estatut dels Treballadors, si l'absència o el retard està justificat i la causa no es pot atribuir al treballador, no el poden acomiadar ni sancionar, però haurà de compensar les hores no treballades. Per tant, si m'acceptes, un símil.
A veure...
Han volgut crear un paraigua jurídic, però no queda clar a qui cobreix.
Molt bé, gràcies, Carme.
Bona nit.
Doncs avui ple monogràfic de Rodalies, que s'ha tancat amb dos acords entre el govern i els socis d'investidura. D'una banda, l'executiu d'Illa ha acordat amb Esquerra Republicana que el director de Rodalies Catalunya assumeixi també la gestió de Renfe, i de l'altra ha pactat amb els comuns allargar els descomptes al transport públic fins al 2028. L'Àlex Giral Robert ens dona més detalls d'aquests dos acords.
El compromís entre el govern i Esquerra, que haurà d'autoritzar la Moncloa, planteja que el nou màxim responsable de Rodalies sigui, a més, qui lideri Renfe Catalunya. Són les funcions d'un dels dos alts càrrecs que s'ha cobrat la crisi de Rodalies de l'última setmana. Al ple del Parlament, la proposta l'ha llançat la republicana Esther Capella i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, li ha agafat el guant.
És el que toca, perquè es necessita un comandament únic perquè els trens funcionin al nostre país.
D'aquesta crisi neix l'oportunitat d'accelerar aquest traspàs de Rodalies perquè definitivament el sistema es pugui operar, gestionar i controlar des de Catalunya.
Si es materialitza la mesura, suposarà la centralització en una única persona del comandament del servei de trens a Catalunya, designada des d'aquí. I amb l'altre soci del govern, els comuns, l'executiu ha signat l'ampliació a tota la legislatura de la bonificació del 50% per als títols de la T jove i la T usual. Sentim Jèssica Albiach i Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
No em dirà vostè que amb un cost de la vida que està absolutament disparat i amb un servei que va a pedal, aquesta rebaixa dels abonaments no s'hauria d'estendre també al 2027 i al 2028.
No se li pot exigir a un ciutadà o ciutadana que després del desori que s'ha viscut s'hagi de pagar pel servei. I té el compromís d'aquest govern per mantenir aquesta rebaixa de les tarifes del preu del transport públic durant el conjunt de la legislatura, fins que ens en sortim.
Fins ara, la mesura estava garantida fins al 31 de desembre d'aquest 2026.
Doncs bé, ara ho dèiem, el ple monogràfic de Rodalies s'ha tancat amb dos acords entre el govern, són aquests que hem explicat, entre Esquerra i el govern i els comuns. Tot això, dèiem, que ha passat en un ple que ha defensat la gestió de la crisi ferroviària al govern i ha demanat un pacte de país per acabar amb les incidències a Rodalies. Mentrestant, l'oposició puja el to i pràcticament tots els partits insisteixen en la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Ella no es planteja, però, deixar el càrrec.
Doncs no, Paneque ho ha dit ras i curt. No dimiteix.
Mai hi ha hagut un govern tan exigent a favor de Catalunya en aquests moments i en l'àmbit de Rodalies. I mantenir-me al càrrec no és una manera d'esquivar responsabilitats, diputat, sinó justament el contrari. És assumir-les, és afrontar-les i és treballar perquè el servei millori.
L'oposició, però, com ha expressat durant tota aquesta setmana, no hi està d'acord i demana el seu cap en bloc, a excepció dels Comuns i Aliança Catalana. Sentim el portaveu del Republicà, Josep Maria Jové, i la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales.
Sap greu dir-li, president, que el seu substitut d'avui no se n'ha sortit en la primera oportunitat que ha tingut per liderar políticament una crisi. No només no ha resolt la crisi, sinó que ha contribuït, juntament amb la consellera Paneque, a fer-la més gran.
Només en un mes. El govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat. És l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat, o si no, l'haurien de cessar.
En aquest mateix ple, el conseller Albert Dalmau, en funcions de president, perquè Salvador Illa continua ingressat, demanava unitat i defensava un pacte de país.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes la situació de Rodalies de Catalunya. Als grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país per a la refundació del sistema de Rodalies a Catalunya.
Molt bé, doncs gràcies, Cristian.
De res, Agnès, a vosaltres.
Unes 300 persones s'han manifestat aquesta tarda davant la seu de Junts per Catalunya a la ciutat de Barcelona en protesta pel rebuig del Congrés a la pròrroga de l'escut social i la moratòria antidesnonaments. Oriol Pujador.
Sí, convocades per entitats socials vinculades a l'habitatge, els manifestants asseguren que si no es prorroguen aquestes ajudes hi haurà una onada de desnonaments. Calculen que unes 14.000 famílies, en el cas de Catalunya, 60.000 a l'Estat, corren el perill de ser desnonades i acusen Junts per Catalunya, Vox i el Partit Popular de doblegar-se als interessos de la patronal immobiliària. Juanjo Ramón és portaveu de la PA.
Que ja portem cada any demanant que això no pot ser una mesura temporal, que no pot ser una moratòria. Cada any hem d'estar batallant per renovar-la, sinó que ha de ser una mesura estructural que doni garanties del dret a l'habitatge a tothom, sobretot a les famílies més vulnerables, que són ara mateix les que estan totalment desprotegides.
Doncs bé, justament per aconseguir el suport de Junts, el govern espanyol s'obre a fer canvis. El Ministeri d'Habitatge estudia fer modificacions a la moratòria antidesnonaments que els de Puigdemont consideren que beneficia els ocupes. A Madrid, Dani Sáenz Aja.
La Moncloa treballa en diferents opcions per aconseguir el sí de Junts abans de 15 dies i garantir que els pensionistes cobraran l'augment també al mes de febrer. Per ara, Sánchez no vol renunciar a cap de les mesures socials del decret. Per això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, planteja donar més garanties als propietaris afectats per la prohibició de desnonar, en línia amb el que reclama des de Junts Míriam Nogueras.
A atender de verdad a quien lo necesita. Por tanto, a limitar los jetas que se puedan aprovechar de estas situaciones.
Encantados que haya una opción que realmente sí que acompañe a todo el mundo. Esperemos que se acaben las imposiciones.
La Moncloa intenta atraure Junts i el desbloqueig de Podem a la delegació de competències d'immigració pot ajudar a refer ponts amb Puigdemont. L'objectiu, reconeix la vicepresidenta María Jesús Montero, és aprovar uns nous pressupostos.
Estamos trabajando con los diferentes grupos y esperemos pues que, como decía, podamos presentarlo a lo largo del primer trimestre de este año.
I és que durant tot el gener Sánchez ha multiplicat els gestos als seus aliats de la investidura.
Doncs encara parlant de la dificultat de moltes persones per accedir a l'habitatge, Drets Socials posa en marxa un nou programa per atendre les persones sense llar amb l'objectiu de donar suport a 5.000 d'aquestes persones en situació d'exclusió residencial en els pròxims 3 anys. La mesura arriba després de finalitzar el reallotjament de les 30 persones que vivien sota el pont de la C31 a l'entorn de l'antic B9, l'Institut de Badalona, que va ser desallotjat. Cèlia Forment.
El programa inclou l'increment de fons per als ajuntaments, nous educadors de carrer i més places d'atenció diurna. Segons la consellera, Mònica Martínez Bravo, és un pas fonamental per combatre el sensellarisme.
Posar sobre la taula algunes de les línies mestres que veuen de les reflexions del sector i de les entitats municipalistes. Necessitem més educadors de carrer, més places de dia, més places de pernoctació d'urgència, però també més pisos d'inclusió i més sortides cap a una veritable inserció laboral.
El departament també ha anunciat que farà enquestes entre municipis i consells comarcals per tenir una radiografia actualitzada del sensellarisme a tot el país. Ara mateix, 50 municipis ja reben finançament específic per a aquest col·lectiu. En total, l'operatiu del B9 ha atès més de 180 persones, de les quals més de 120 es troben actualment en centres gestionats i finançats per la Generalitat.
Cèlia, expliquem també que avui hem sabut que el càncer de pulmó ha superat en mortalitat per primera vegada el de mama entre les dones a casa nostra. Ho indica un informe de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que també alerta de l'augment dels diagnòstics entre persones de menys de 40 anys.
Segons l'estudi, el 2026 se superaran per primer cop els 300.000 nous diagnòstics de càncer, un 2% més que l'any anterior. D'aquests, més de 8.000 es detectaran en joves d'entre 20 i 39 anys, sobretot de mama i de tiroide, amb una incidència més elevada en dones. Els tumors més freqüents continuen sent els de còlon i recte, seguits dels de mama i pulmó. En el cas del càncer de pulmó, Javier de Castro, president de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, alerta que gairebé la meitat dels casos es diagnostiquen en fases avançades, cosa que en dificulta el tractament.
És difícil també el accés, perquè a diferència d'altres càncers, donde no sé, un càncer de mama tienes un acceso directo con una punción, caso el càncer de pulmón tienes que entrar con medidas invasivas como broncoscopia, como punciones, que se hace mucho más complicado.
Tot i l'augment dels casos, els especialistes destaquen que la supervivència al càncer s'ha duplicat en les últimes dècades gràcies a la detecció precoç i als avenços mèdics. Per això insisteixen en la importància de la prevenció, evitant factors de risc com el tabac, l'alcohol, el sedentarisme i les dietes poc saludables, així com també participant en els programes de cribatge.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 4 minuts de 11:15. Fem una mirada ara al món i atenció perquè Donald Trump torna a amenaçar l'Iran. Assegura que la flota naval que ha desplegat a l'Orient Mitjà està preparada per a una missió més ràpida i violenta que la de Venezuela quan els Estats Units van capturar el president Nicolás Maduro. El president dels Estats Units pressiona militarment, per tant, el règim dels ayatolàs perquè s'avinguin a negociar i confirmin que renuncien a les armes nuclears. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha arrencat el dia amb un missatge bèl·lic dirigit al règim iranià, advertint que una armada, paraula utilitzada per ell mateix a la seva xarxa social, s'està dirigint a tota velocitat cap a l'Iran i que ho fa amb el portaavions Abraham Lincoln al capdavant. El president dels Estats Units assegura que es tracta d'una flota més potent que la que es va enviar a Venezuela i que utilitzarà la violència si cal. També adverteix que si l'Iran no cedeix a l'hora de renunciar a l'armament nuclear, l'atac que patirà serà molt pitjor que el que va patir en l'operació Martell de mitjanit. Davant d'aquestes paraules, la imminència d'una pluja de míssils nord-americans sobre l'Iran ha fet disparar totes les alarmes entre els països de la zona. Segons l'agència iraniana Tasnim, vinculada al règim dels ayatolàs, continuen els esforços negociadors entre l'Iran i els Estats Units. Tot plegat mentre hi ha previstos exercicis de l'exèrcit de l'aire dels Estats Units durant els pròxims dies al Pròxim Orient.
Doncs les autoritats de Teheran han respost les amenaces dient que si els ataquen s'hi tornaran i avisen que Israel serà objectiu.
A tot això, el Departament de Seguretat Interior dels Estats Units ha suspès temporalment de les seves funcions els agents federals que van participar en el tiroteig mortal a Minneapolis dissabte passat. I va morir a trets un infermer, Alex Pretty, que protestava contra les detencions d'immigrants al seu estat. Això passa l'endemà que Donald Trump enviés a la principal ciutat de Minnesota el seu home de confiança en matèria de seguretat a les fronteres, Tom Homan. La indignació per la mort de Pretty ha forçat un gir a l'estratègia de Madura de l'administració Trump a Minnesota.
L'administració Trump que està afectant també diverses capes de la cultura i a diversos moviments, i això dedica la mirada d'aquesta setmana a Judit Colell, que és la nostra col·laboradora i presidenta també de l'Acadèmia del Cinema Català.
Avui ens hem assabentat que el compositor Philip Glass, un dels creadors més importants de la música contemporània, creador també de tantes bandes sonores que tots coneixem i del qual vam veure fa poc al Liceu la seva òpera Akhenaton, ha renunciat a estrenar una sinfonia al Kennedy Center per la vinculació d'aquest amb l'administració Trump. Avui no parlem d'una renúncia com d'un pas enrere, sinó com un gest de coherència. Quan Philip Glass decideix apartar-se d'institucions vinculades al poder polític de Donald Trump, no està fugint del món, està prenent posició dins d'ell. Glass ens recorda que l'art no és decoració, no és soroll de fons. L'art és consciència, és memòria, és responsabilitat. I quan el poder polític filtreix amb l'autoritarisme, el racisme o la negació de drets, el silenci de la cultura deixa de ser neutral. Com ell, molts altres creadors, escriptors, cineastes, músics, actors, han dit prou. Han renunciat a premis, a càrrecs, a privilegis. No perquè no els importi l'èxit ni aquests premis, sinó perquè els importa més la dignitat. En un món on tot sembla negociable, aquests gestos ens recorden que hi ha línies que no s'han de creuar. Aquests artistes no criden més fort que ningú, però el seu gest ressona lluny perquè ve d'un lloc profund. La convicció que la cultura no pot ser còmplice del menyspreu, ni de la por, ni de l'odi normalitzat. La cultura no pot ser còmplice de l'ultradreta. Renunciar en aquest context és crear, crear un precedent. És dir als joves, als estudiants i als futurs creadors, l'èxit sense ètica és buit. I afirmar que l'art, quan és fidel a si mateix, pot ser una forma poderosa de resistència. Per això, avui, no elogiem només a Philip Glass, que també. Elogiem tots aquells que han entès que, de vegades, el gest més valent és prendre partit.
Catalunya nit.
A la Garrotxa, nova protesta de pagesos i ecologistes que han tallat l'accés al túnel de Bracons.
Ho han fet en contra del projecte de la variant de les preses. Consideren que afecta un aqüífer i terrenys agrícoles d'alt valor. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
D'alternatives al projecte n'hi ha, i el que haurien de fer és escoltar i triar per la que suposa un impacte més petit.
Crida d'Unió de Pagesos a plantar red elèctrica per la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona.
Reclama als pagesos i propietaris afectats pel traçat que no signin cap document amb la promotora del projecte que triplicaria la potència de l'actual línia. Salomó Torres, al Catalunya al dia de 3Cat Info.
Fa dies que estan enviant cartes i passa persones a veure els propietaris afectats per aquesta servitud de pas en el cas de que siguin els fils o expropiats en el cas de que hi vagi una torre, i els diem que no signin res.
L'abandonament escolar prematur arriba al mínim històric a Catalunya.
Tot i això, encara se situa en el 13,5% per sobre de la mitjana espanyola i lluny de l'objectiu europeu, que és del 9%. El secretari de Millora Educativa del govern, Ignasi Jiménez, defensa que les dades són positives, malgrat que la taxa hagi baixat només dues dècimes en un any. Ho ha dit a 3Cat Info.
S'està fent un esforç important de poder contactar amb tots i cada un dels joves que abandonen prematurament el sistema educatiu, de tal manera que els oferim d'una manera personalitzada els diferents itineraris formatius.
La Fundació Bofill reclama beques perquè l'alumnat més vulnerable pugui continuar estudiant.
I cau part d'una banda per diversos robatoris violents al Baix Empordà.
Tres persones que van detenir a Llagostera el Gironès després que entressin a una casa de Mont-ras, on van lligar i atemorir els propietaris d'edat avançada. Aquest mes també haurien actuat a Sant Feliu de Guíxols, Calella de Palafrugell, Pals i Begur. En aquest cas, la policia els va poder enxampar.
I Willem Dafoe serà el convidat estrella del pròxim BCN Film Fest.
Es farà del 16 al 24 d'abril. L'actor nord-americà, 4 cops nominat a l'Òscar, presentarà a Barcelona The Birthday Party, dirigida per l'espanyol Miguel Ángel Jiménez, i on interpreta un ric empresari grec que celebra en una illa paradisíaca el 25è aniversari de la seva filla. El Barcelona Film Fest celebra aquest any la 10a edició i s'hi projectaran uns 80 títols.
I una altra estrella, Susan Sarandon, rebrà el Goya Internacional en la pròxima edició dels Premis.
Per tant, l'actriu nord-americana també serà a Barcelona, on es farà la gala del 28 de febrer. Ho ha anunciat l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que ha definit la trajectòria de Sarandon d'àmplia i contundent. Assenyala que l'actriu de Thelma i Louise o Pena de mort, que li va donar l'Òscar, representa la combinació perfecta entre talent, èxit professional i compromís social i polític.
I 9 minuts i arribarem a les 11. També us expliquem que el filòsof Roman Krisnaric, una de les veus més influents del Regne Unit, torna a les llibreries amb Història para el Mañana, que acaba de publicar Capitán Swing. L'autor recupera moments clau del passat per inspirar solucions als grans reptes del present, com la crisi climàtica o bé la degradació de la democràcia. Montse Mas, bona nit.
Bona nit. Krisnaric diu que la història no només serveix per evitar repetir els errors del passat, sinó també per identificar exemples positius que ens poden ser útils avui, com la lutocràcia a l'antiga Atenes, on els representants s'escollien per sorteig i no per elecció, o l'economia circular al Japó de fa 300 anys, en què absolutament tot es reutilitzava, reparava o reciclava. El problema, afegeix l'autor, és que vivim d'esquena al passat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Si donem un cop d'ull, els polítics o els grans homes de negocis estan atrapats en la tirania de l'ara. Estan obsessionats en el present. No aprenen del passat. Però tu no conduiries mai un cotxe sense mirar el retrovisor, oi? Crec que la història ens estimula la imaginació d'una manera pràctica. És com una caixa d'eines.
Filòsof social i autor de diversos bestsellers, Krisnaric està convençut del poder de les idees per canviar la societat. No és optimista, però té esperança.
No sóc optimista perquè crec que anem cap a l'autodestrucció ecològica i tecnològica, però tinc esperança. I per esperança vull dir compromís amb uns valors i una visió, encara que les possibilitats d'èxit siguin molt baixes. Així és com crec que ens hem d'enfrontar als reptes del segle XXI.
A la seva visita a Barcelona, l'autor ha recordat un exemple d'èxit que ens és proper. El Tribunal de les Aigües de València, la reunió que cada dijous al migdia té lloc davant de la catedral i on els agricultors resolen de forma comunitària els seus conflictes de reg des de fa segles.
La prestigiosa dramaturga nord-americana Paula Vogel estrena per primera vegada a Barcelona la seva obra Com vaig arribar a aprendre a conduir, amb què va guanyar el Premi Pulitzer el 1998. Aquesta història sobre una nena abusada pel seu oncle es podrà veure a la Sala Beckett fins a l'1 de març. De moment, qui ja l'ha vist, com sempre, és la Marta Vives.
Paula Vogel, que ha assistit a l'estrena molt emocionada, va escriure Com vaig aprendre a conduir en 2 setmanes i amb molt poca fe que cap productor teatral s'atrevís a portar-la sobre l'escenari per com retratava el pedòfil protagonista i en mostrava tota la complexitat. L'espectacle que es va estrenar el 1997 va ser tot un èxit i li va valdre fins i tot el Premi Pulitzer. Ara s'estrena per primer cop a Catalunya amb una proposta excel·lent, dirigida per Marília Samper i protagonitzada per Mireia Xalà en el paper de nena, de noia, de dona, i Ivan Benet, que es posa en la difícil pell d'aquest oncle abusador que l'ensenya a conduir. Marília Samper explica que en l'escriptura de Vogel res és del tot blanc o negre i ens explica l'essència de la història.
Visió, tenim aquesta opinió de és un monstre, però què és un monstre, no? Si no un home corrents, no? Un home que pot ser un bon home, que pot ser un bon veí, no?
I completen el repartiment un magnífic trio, Cati Sey, Alba Gallén i Blai Joanet, que fan de família, que fan de narradors, que canten, que ballen, que mostren els senyals de trànsit, sobretot els més perillosos. Un artefacte escènic brillant per un text pertorbador, provocador, inquietant i malauradament massa familiar. I és que les estadístiques parlen per si soles. Quants silencis s'amaguen dins les famílies?
Ara us parlem d'una sentència històrica als Països Baixos. El país ha estat condemnat per haver desatès una de les illes que té el Carib davant el canvi climàtic. Un tribunal neerlandès ordena ara a l'Estat que protegeixi millor els habitants de Bonaire. És una illa ubicada davant les costes de Veneçuela. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Què dicta aquesta sentència?
Que el govern treballi per reduir les emissions de gasos abans de 18 mesos. També haurà d'aplicar un pla per protegir l'illa de l'augment del nivell del mar o prendre mesures per protegir els seus esculls de corall. A tot això, el tribunal denuncia la discriminació que hauria patit la població d'aquest territori d'ultramar de 25.000 habitants respecte als Països Baixos europeus, segons els mateixos jutges neerlandesos.
No s'han presentat cap raó vàlida que justifiqui per què les mesures es van prendre més tard i van ser menys rigoroses per als habitants de Bonaire, que es van veure afectats abans, i més greument pel canvi climàtic que per als habitants dels Països Baixos europeus.
Recordem que a Europa els Països Baixos tenen moltes infraestructures preparades per protegir-se de l'augment del nivell del mar, perquè la majoria del seu territori es troba per sota de la cota. La demanda la van interposar els residents de Bonaire i Greenpeace. Pels activistes mediambientals, la sentència és un precedent per a altres casos de justícia climàtica.
Gràcies, Roger.
I a la Xina, Xi Jinping veu com es redueix el seu cercle de confiança militar. Una nova purga interna ha acabat en Zhang Yuxia, el general amb més poder per suposada corrupció. Tot i això, augmenten els rumors que sense ell Xi podria tenir més fàcil l'ús de la força contra Taiwan. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit. El general Zhang Yuxia ha estat els últims anys l'home de confiança de Xi Jinping a la cúpula militar, però ara està sent investigat per greus violacions legals i disciplinàries, eufemisme habitual per al càrrec de corrupció, el preferit del president xinès perquè el fa popular i alhora li permet desfer-se dels rivals. Les purgues dels dirigents no són inusuals a la Xina. Dels 7 membres de la cúpula militar sorgida del 20è Congrés del Partit, a l'octubre de 2022, només hi queden Xi Jinping i l'encarregat de les qüestions de disciplina. Però per què en aquests moments i per què Zhang Yuxia, associat estretament a Xi Jinping, es van criar junts? És impossible de confirmar ara com ara, però The Wall Street Journal cita fonts que diu coneixedores de l'afer, se l'acusa de filtrar dades del programa de míssils de la Xina als Estats Units. També força inversemblant, perquè ningú sembla haver sentit els trets, corren rumors d'enfrontaments a Pequín entre fidels a Zhang i la guàrdia de Xi Jinping, en el que seria un intent de cop d'estat. I entre tanta suposició, deguda en bona mesura a l'opacitat del règim xinès, amb la cúpula militar escapçada, què passa amb Taiwan? John Lee és investigador al Hudson Institute de Sydney.
A mitjà i llarg termini, l'ús de la força per part de la Xina és més probable si s'aixequen les barreres a Xi Jinping.
Taiwan esmola els míssils per si, a diferència de l'abans influent general Zhang, els oficials més joves que siguin ascendits no tenen la capacitat per dissuadir un president xinès decidit a passar a la història com el reunificador, si cal, per la força.
Catalunya nit.
Onze minuts i seran les 11 de la nit. Ahir, al Catalunya Nit, us explicàvem que l'Organització Mundial de la Salut havia tret a Espanya de la llista de països lliures de xarampió pels augments de casos que hi havia hagut especialment en els últims 2 anys i detectant també un augment de persones no vacunades. Per això, avui li hem demanat a la nostra persona de referència pel que fa a assessorament lingüístic que ens expliqui l'origen de la paraula xarampió.
Ara que s'ha recuperat la transmissió endèmica del virus del xarampió, aprofitem per dir que es pronuncia xarampió i no pas xarrampió. I ja que parlem de contagis i del verb contagiar, no ens oblidem que hi ha un altre verb, que significa el mateix, que és encomanar, quan equival a transmetre una malaltia. I recuperem-lo perquè sembla que últimament tot es contagia i res s'encomana. També recordem que diem malaltia i no pas enfermetat ni dolència, tot i que podem fer servir altres sinònims, segons el context, com ara dolor, mal, molèstia, lesió, afecció o trastorn, no pas trastorn. Això sí, sempre que hi hagi un diagnòstic o una diagnosi, però no un diagnosi.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Hi ha una rematada, però pica com molt cap a baix, en vertical, sí, pràcticament cap a baix. Sí. I la pilota surt bombejada cap amunt. Llavors, el jugador grec està avançat, és a dir, està en posició de fora de joc posicional.
No. Seguim en directe al Catalunya Nit, 10 minuts per arribar a les 11, però hem connectat un moment amb els nostres veïns de Catalunya Ràdio per seguir la transmissió, perquè avui és nit important pels amants del futbol, nit de allò, partits unificats de Champions i el Barça de Vitovac. Bona nit.
Bona nit.
Que li estan anant molt bé.
Sí, està guanyant 4-1 al Copenhagen, ja l'ha afegit del partit, i ràpidament, el més important, efectes classificatoris. El Barça aniria directament als vuitens de final, s'estalviaria
el... Això ja ho podem confirmar?
Sí, ara mateix, marcadors en joc, però amb la combinació de resultats que hi ha, començant pel principal, que és aquesta victòria, 4-1 del Barça contra el Copenhagen, el Barça seria cinquè, ara mateix, amb 16 punts. Un Barça que, això sí, ho ha tingut complicat. Ha arribat perdent el descans 0-1, ha encaixat un gol matiner, però la represa, els tres davanters del Barça, Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha, han capgirat el marcador. Hi ha hagut un gol al quart de falta de Rashford, que havia entrat de refresc. Un gol de falta del Barça després d'un bon grapat de temps sense marcar la falta directa per part de l'equip blaugrana.
Sí, semblava que era una jugada molt assajada per com s'han comunicat entre ells abans, sí, de tirar, i després com l'han celebrat, com dient, aquest cop sí.
Ha sortit per fi perquè el Barça duia sequera en aquest aspecte de la pilota aturada de falta. Ara el Barça s'ha pogut complicar una mica la vida perquè el Copenhagen havia marcat el segon, però l'àrbitre ha revisat el VAR i l'ha acabat anul·lant, un gol que semblava que es quedaria al marcador, però finalment no ha estat així, i això és important perquè el gol a Barai, recordem-ho, que computa efectes de desfer empats entre equips que sumen els mateixos punts, i això fet pujar, pot poder fer pujar o baixar el Barça. Partits que s'estan jugant al temps afegit, per exemple, repassant marcadors, no? Ara que encara queden, doncs, 4 minuts gairebé del set d'afegit que s'han programat, repassem marcadors tot seguit.
Creu perquè Rashford segueix jugant amb normalitat, però...
Em preguntaves pels marcadors. Estem, sí, preocupats per si el Madrid fa...
El Madrid ara és fora, no?, dels 8.
No, és 8è. És 8è. És 8è. Si marca el Madrid...
El Madrid 8è, pels pèls, perquè està perdent el camp del Benfica 3-2.
O sigui, els han remuntat, no?
Sí. El Madrid, que estava per davant del Barça a la classificació abans de començar la jornada, doncs està perdent. Un altre partit que interessava molt al Barça, que era el duel directe entre Paris Saint-Germain i Newcastle, que estaven per davant del Barça, doncs estan empatant. Això permet al Barça avançar-los tots dos. Són marcadors provisionals encara en el temps
punts afegit, i són els que més poden afectar el Barça ara mateix. I altres equips que, si mirem la classificació, doncs entrarien directament en el top 8. Casos, per exemple, del Manchester City, que està guanyant el seu partit 2-0 contra el Galatasaray. I destacar també que l'Atlètic de Madrid està perdent 1-2 davant del Bodo Glimt. L'Atlètic de Madrid duia 13 punts com el Barça abans de començar, i que l'Sporting de Portugal, un altre equip que estava en l'àrea d'influència del Barça, està guanyant 2-3. El Chelsea també està guanyant 2-3, un altre rival directe del Barça. Ara mateix, doncs, fent un F5 a la classificació, perquè el marcador Camp Nou no varia, continua manant el Barça 4-1 quan queden 2 minuts i mig.
Del temps afegit, han afegit 7.
7, en gran mesura perquè s'ha estat estona revisant aquest gol, el segon del Copenhagen al VAR. El Barça ha marcat 4 gols a la segona meitat i, per tant, això ha fet que el temps s'anés aturant. Fent un nou F5 a la classificació, ara tindríem el Barça en 5è lloc, per darrere 6è Chelsea, 7è Sporting de Portugal, 8è Manchester City, ara el Madrid, que hauria el 9è lloc, per tant hauria de jugar els 16ens de final al Madrid, que ho tenia tot de cara per passar directament a 8ens, però si es confirmen els marcadors, el Madrid cauria d'aquest top 8. També en cauen el Paris Saint-Germain i el Newcastle, a més de l'Inter de Milà i l'Atlètic de Madrid. Buscarem, doncs, els finals per confirmar-ho tot plegat.
Doncs déu-n'hi-do, perquè quan perdia el Barça aquest partit, que recordem que ha començat encaixant un gol, anava 13è a la classificació.
Sí, 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 sí.
Salta fins al 5è lloc. Podem escoltar també el Madrid, no?, que és el que està passant.
No, tenim aquí, fixa't, està en el minut 90, el Benfica-Madrid, i caldran els afegits per veure si realment queda fora el Real Madrid.
El Benfica de José Mourinho, no ho oblidem, partit amb molta morbositat, tot i que tots van ser abraçades entre Mourinho i Arbeló ahir a la prèvia, però al cap i a la fi Mourinho, que està fent la feina, tot i que va declarar el seu amor pel Madrid i per Arbeló, el Madrid a remolc i Mourinho amb el seu Benfica guanyant.
Home, en el cas d'Arbeló i Mourinho seria com matar el pare, no?
Gairebé.
5 minuts d'afegit al Madrid.
5 d'afegit,
En queden 2, per tant, encara al Camp Nou, el més important, però el Barça, que ja ho té coll avall, que és la seva victòria, per un marge prou ampli de gols, aquests més 3 que sumaria el Barça avui, per un total de més 8 en tota la fase Lliga. I el que el Barça, doncs, en funció com quedin la resta de resultats, avui sabrà una terna de 4 equips amb els quals pot jugar els 8ens.
I, per tant, el Barça tindrà per acabar el partit un últim corna.
El 9è.
El capità.
Xuta el travesser de Rashford des de la frontal de l'àrea, un Rashford que buscava el seu segon gol, i el que dèiem, quan es tanqui la jornada, el Barça sabrà quins 4 possibles rivals pot tenir els 8ens de final, dels quals divendres en un sorteig en descartarà 2, perquè divendres se sorteja el quadre.
Ah, o sigui que divendres sabrem ja...
Sí, el Barça sabrà contra el guanyador de quina eliminatòria de 16ens jugarà els 8ens de final. Això ho sabrem divendres. Ha anat que tindrem una terna de 4 possibles rivals.
Un Rashford que ha fet un tir fortíssim, que ha donat amb un rival i que ha tocat el pal, Vull dir que es podia repetir la jugada, com qui diu.
Ara sí, final.
Ara sí? Molt bé, doncs el Barça amb aquest 4-1, favorable i classificat. No? Depèn...
Ara en 5è lloc, a l'espera que es tanquin la resta de partits. Però amb els marcadors actuals, el Barça seria 5è i el Madrid cauria del top 8 en 9ª posició i hauria de jugar a repesca.
Per tant, un moment dolç pel Barça, que de moment va primer la Lliga i ara s'asseguraria aquesta passada directa a la següent fase de la Champions, que això t'estalvia uns quants
partits. Sí, important, t'estalvia dos partits en un moment important de la temporada i carregar encara més les cames dels jugadors en una plantilla amb alguns lesionats i que, doncs, podria quedar, si es van acumulant partits, un pèl curt en certs moments.
Doncs a veure com li anirà al Madrid, que encara li queden 3 minuts d'afegit. Gràcies, David, fins demà.
Fins demà, adéu.
I directament se'n va als 8ens de final, on esperarà el seu rival i, a més, on ho farà amb avantatge de factor camp. Jugarà la tornada al Camp Nou.
Hoje, amanhã, tiver sol, eu quero ir pra praia com você. Dar uma pernada na areia só pra conversar e se entender. Vou botar pra tocar uma sonzeira no CD. Vai um casal, parceria, você vai gostar de conhecer. Sua mão não anda bem, não há nada de mal. Temos momentos difíceis na vida e tudo isso é muito natural. Tão longe de um fim, um grande amor não vai terminar. A
Bé, a mi això em porta, jo què sé, una platja sota el sol, però no sé si em fa
massa il·lusions. No fa pinta. No fa pinta, Manel.
No, no sé pas, no sé pas. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, una miqueta. Adeu. No fa pinta de molta platja, però és una cançó d'Armandinho que es diu Tarde de Sol. Per tant, demà tindrem un matí de més núvols i una tarda de més estones de sol. Per tant, aquesta situació que tornarà a ser canviant una mica com passa aquests dies, que no fa el mateix temps al matí, a la tarda, depenent on ens trobem. Al matí hi ha un cel més ennuvolat, més tapat, fins i tot alguna gota que es pugui deixar escapar cap a la meitat sud, entre Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Encara al matí farà fred, les temperatures no variaran gaire, però després, al migdia, tindrem moltes més estones de sol, tret, això sí, del Pirineu, on hi pot haver alguna gota amb una cota de neu que tirarà cap amunt, cap a aquests 1.500 metres, i també pujaran una mica més les temperatures. Avui han quedat els 12-13 graus, demà poden pujar fins i tot cap als 15, 16 o 17 graus cap a les Terres de l'Ebre.
Em conformo.
Molt bé, doncs sí, ja, ja estàs veient la platja paradisíaca.
A la tarda, a la tarda.
Poquet a poquet. Molt bé, gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
Vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley.